Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Dos minuts que passen de les 10 del matí. Avui estic dia pidón. Ja ho t'ho dic jo ara.
Pidón.
Sí.
Pidón de pedir?
De pedir, de pedir.
Ai, madre mía.
Ai. Madre de l'amor hermoso, que deia la meva àvia.
Exacte.
Mira, li demanaré a Núria Ros, perquè estic inventant, ara, Oriol, ja t'ho dic ara, que ens porti un sobre. Sobre, segur que hi ha un sobre per aquí, segur. Sí, que ens porti un sobre.
Un sobre.
Sí.
Ai, ai, ai.
Això que em fas cada setmana,
sí,
de la bola de cristal...
Sí. Maldita la hora.
No m'ho diràs.
No t'ho diré.
No.
Va, t'ho escriuré.
M'ho escriuràs amb un sobre...
Vale.
...i l'obrirem la setmana següent.
Va. Em sembla divertit.
Sí?
Sí. Va, és xulo.
Que entre el sobre!
Bien!
Núria Ros, què tal? Bon dia, no?
Hola, què tal? Bon dia.
Gràcies,
ja teniu els
sobre.
Cofres.
Gràcies, Núria.
Mireu-vos. Això ho farem al final.
Va.
Em guardo el sobret.
Va.
Abans, però... mira, parlàvem de Gaza.
Sí.
Era amb la Carme Munté. Parlàvem la setmana passada de si hi hauria aquesta... invasió, una invasió terrestre a Gaza.
De fet, jo la setmana passada vaig dir, com que era divendres, que era difícil que passés en les properes hores pel sàbat,
i
em vaig equivocar de mig a mig, perquè efectivament aquella mateixa nit diria que va començar la incursió terrestre, per tant, fallada en la previsió, com a mínim en el dia concret. És veritat que estan entrant... Estàvem com tots esperant com allò una mica com el que havíem vist a Ucraïna, no?
Sí.
I no ha estat així, sembla ser que està sent una cosa una mica més tàctica, però al final ja hi ha la guerra total que
sí.
Esperàvem en el sentit que ens pensàvem que passaria, però no en el sentit que ho volguéssim, la invasió. I l'altre tema del que havíem parlat,
ai,
no? Era de si hi hauria algun avenç en les negociacions de la investidura.
Déu-n'hi-do quins dies portem.
I algunes cosetes han passat, no?
Des de dilluns aquí.
Exacte. Pendents de... Què et passa aquesta cara?
Que a mi em dius des de dilluns aquí i tinc un batibull al cap
sí.
Que no saps prou.
Han passat moltes
dilluns...
coses.
Dilluns...
La foto, no?
Espera't, que ara m'estic remuntant,
És a dir...
Dilluns ve l'amnistia.
Exactament.
No? Pedro Sánchez diu per primera vegada... No?
Això mateix.
Que vol una amnistia.
Que està d'acord amb l'amnistia, surt de l'armari, no? Per entendre'ns, llavors apareix la foto amb la foto, perquè la foto...
Correcte.
La foto a Brussel·les amb la foto de l'1 d'octubre també va ser interessant, no?
Correcte.
I ahir va ser un festival.
I ahir ja...
Ahir va ser...
La mascleta.
La mascleta. Si voleu, comencem amb
sí?
Això.
Sí? Va. Bruno Mars.
Bruno Bravo. Mars, I think I wanna marry you. Haguéssim pogut posar també la Veneno dient me caso. Però hem optat per una versió més...
És que acabo de veure Oriol Junqueras fent de Veneno.
Hagués sigut molt divertit. Perquè, escolta, portem molt de temps, no? Parlant de que pobra Esquerra Republicana, que semblava sí. que no tenia un lloc en tot això, que tot el focus estava en Puigdemont i en Junts, i ahir... Vaja, jo crec que s'ha de felicitar els responsables de comunicació d'Esquerra i Esquerra en general per l'habilitat que han tingut d'avançar, no?, a Junts per Catalunya.
No sé si la gent, suposo que sí, se'n va adonar del detall. Quan va sortir Oriol Junqueras a fer la seva roda de premsa, la primera frase que va utilitzar va ser «Catalunya ha guanyat». Hores més tard, o minuts més tard, quan Pere Aragonès, president del govern de la Generalitat, va sortir a oferir el seu discurs, la primera frase que va usar va ser «Catalunya ha guanyat».
Sabre el que es fan, diguéssim. O no, perquè a qui li tocava anunciar aquest acord? Aquí hi ha un dubte raonable, no?
Sí.
Com que tenim molt el focus posat en el desmuntatge de la compareixença que esperàvem de Puigdemont, també és raonable preguntar-nos fins a quin punt Junqueras va avançar a Aragonès a l'hora d'anunciar el pacte, no?
Sí,
és un dubte raonable. Ara, com a mínim, diguéssim, si el missatge és el mateix, ja és molt, no? Ja, perquè estem acostumats
a que... Jo trobo que el missatge és el mateix tant de partit com de govern...
Exacte.
Perquè una cosa vol simbolitzar l'altra.
Una cosa i l'altra estan mides. Llavors, de què va això, no? És dir, l'amnistia ja la teníem. De fet, és que Esquerra ho ha fet molt bé, perquè Esquerra porta moltes setmanes dient que l'amnistia ja està,
sí.
no? I que hi ha altres temes. I, efectivament, la setmana que s'anuncia l'acord, la cadència ha sigut la mateixa, no? L'amnistia ja està.
Ja hi era,
ja tenim l'acord perquè el vam anunciar a principis de setmana, i ara aquí hi ha les altres coses amb les que hem estat treballant, que són el traspàs de Rodalies, no?
Més o menys.
Més o menys, però com a mínim, diguéssim.
Vols entrar-hi o...?
Ara hi entrem. El traspàs de Rodalies, que era un tema que Aragonès havia posat, i amb alguna sorpreseta, no?, que és tot el tema, sobretot, del FLA, de la reducció del deute
autonòmic. Això també m'ho hauràs d'explicar. No?
Llavors, si vols, comencem per aquest del FLA. Val? El FLA és un mecanisme estatal per donar liquiditat a les comunitats autònomes. Bàsicament, les comunitats autònomes tenen molt difícil anar als bancs, no? Després de la crisi del 2008, tenien molt difícil anar als bancs per aconseguir finançament i endeutar-se, i l'Estat va muntar el fons de liquiditat autonòmica perquè les comunitats anessin a l'Estat a endeutar-se. Catalunya deu molts diners al FLA. Té un deute de... Ara no m'he apuntat la xifra, però deu molts diners al FLA. Val? L'Estat ha condonat o condonarà 15.000 milions d'euros, per tant, un 20% del que Catalunya deu al FLA, a Catalunya, i aquest va ser la notícia, però després el text deia que això passaria amb... És que aquest és el deute global de la Generalitat de Catalunya. Saps?
Val.
Per tant, l'Estat acabarà condenant una cosa similar a totes les comunitats autònomes que tenen endeutament amb el FLA. Això és molt important perquè aquests 15.000 milions d'euros no s'hauran de tornar. De fet, aquests 15.000 milions d'euros són un 17,8% de tot el deute de la Generalitat. Però el més interessant d'això és que aquí es genera una no despesa de 1.300 milions d'euros en interessos. Perquè, clar, com qualsevol que s'endeuta, amb el volum de diners que tu tens, que encara deus, pagues interessos. Vale. Aquests interessos sumant 1.300 milions d'euros que la Generalitat haurà de deixar de pagar. Per tant, evidentment, Esquerra ho està venent com una solució al dèficit fiscal, etc. No és una solució estructural al dèficit fiscal, però sí que hi ha una certa neteja de les finances de la Generalitat que hauria de permetre que pogués tornar als mercats a finançar-se i, sobretot, estalviar-se diners en interessos.
Vale, aquest és el meu gran dubte, sobretot plegat, i ja sé que puc juntar naps i cols amb una mateixa frase, però per això tenim Oriol Vidal-Barraquer, per posar els naps on van els naps i les cols on van les cols. 15.000 milions d'euros de condonació en aquest deute del FLA, és a dir, el 20% del total. I jo em preguntava ahir, quan sabia aquesta dada, quina casualitat que es perdonin aquests 15.000 milions d'euros, que és en el que està més o menys valorat exactament el dèficit fiscal de cada any.
És una xifra bonica.
Per tant,
sí, sí,
t'acaba és... retornant igual. No sé si m'estic explicant, eh?
T'acaba retornant igual...
Acabes pagant-lo igual.
Sí, al final sí. És a dir, exacte, per això et dic que no hi ha una... que no hi ha una... El problema que té de finançament la Generalitat és estructural, no? És un problema...
Com et perdono això per aquesta cosa puntual, però cada any em seguiràs pagant el mateix, que és aquest dèficit fiscal famós.
Exactament.
Això em refereix.
Sí, sí, i és evident. Per tant, no...
I la quantitat, si fa no fa...
Sí, no solucionem res de facto, però és un cert respir, diguéssim, a les finances de la Generalitat. Per tant, és dir, Esquerra ho vendrà com més rellevant del que realment és, probablement, que la Generalitat s'estalvia 1.300 milions d'euros en interessos no és poca cosa, i crec que hem d'estar contents, però hem d'entendre que, malgrat que aquest és un pacte doncs, que contempla moltes coses i que, escolta'm, es pot valorar fins i tot positivament, crec jo... el problema principal que tenim els catalans, que és l'infrafinançament del nostre govern autonòmic, no? El govern del nostre país, no l'hem resolt i no sembla que el resoldrem properament, perquè és això, el PSOE evidentment no ho farà només per Catalunya, ho farà per la resta de comunitats endeutades amb el FLA, val? Perquè no es pot permetre fer-ho només amb els catalans.
Anem a Rodalies.
Va, anem a Rodalies. Titular, no? Traspàs total i absolut de Rodalies. Bueno, llavors llegim la lletra petita. I del que s'està parlant és d'una empresa mixta Estat-Generalitat, on a nivell de governança la Generalitat tindrà un cert reforç, no?, perquè nomenarà el president d'aquesta empresa, que tindrà un vot de qualitat, tot i que aquest vot de qualitat no es podrà exercir quan l'empresa hagi de prendre decisions estratègiques perquè es demanarà una majoria qualificada. Jo he de dir... que no sé si és una mala solució. Perquè a mi, quan anava sentint traspàs de Rodalies, traspàs de Rodalies, traspàs de Rodalies, el que més em preocupava, i crec que qualsevol que ho escoltés, no és els calés d'aquí, no?
Clar.
I l'Estat és expert en traspassar coses a les comunitats autònomes sense el finançament, no? Recordem tots els temes amb la llei de dependència, que també són temes que han d'impulsar les comunitats autònomes, però després no tenen el finançament. Llavors, que hi hagi un cert mecanisme de corresponsabilitat en la gestió de les Rodalies i en la gestió dels trens i de les vies entre l'Estat i la Generalitat, crec que pot arribar a ser una bona solució. Però hem de veure si, efectivament, això passa. I, a més, sí, com sigui, això serà un pla a anar implantant en els propers anys, que abans no tingui resposta i ho notem els que arriben tard molts dies de la setmana per culpa dels problemes, passaran anys, no? I passarà una cosa... que fins ara no passava...
I això la gent no saps que voldrà per demà, eh?
Primer que la gent ho voldrà per demà, i després que la gent podrà començar a culpar la Generalitat dels problemes de Rodalies. Això és una cosa molt interessant, perquè això... No sé si recordeu que es deia que Jordi Pujol, i a vegades parlant amb els seus col·laboradors, quan hi havia manifestacions a plaça Sant Jaume respecte a temes que no eren competència de la Generalitat, algun dels col·laboradors deia, però els hem de dir que això no és cosa nostra, que això és cosa de l'Estat. I Jordi Pujol deia, no, no. Nosaltres som responsables de tot el que passa a Catalunya. No? Era aquesta manera de defensar la Generalitat total i el nacionalisme total. No sé si tenim ara la capacitat perquè la Generalitat aguanti més oposició, diguéssim, o més contestació social sobre temes en els que de moment no tindrà massa poder per actuar-hi. Per tant, és un risc aquest. I haurem de veure si això efectivament passa, perquè... és un pla a llarg termini, no és la primera vegada que hi ha compromisos de l'Estat en relació a la transferència de Rodalies, per tant, hi haurem de posar el focus. Sembla que la constitució de l'empresa serà força immediata, no? Després hi ha tot el tema de les vies, aquí va ser molt divertit, no? I Junqueras dient totes les vies, Bolaños fer una mica...
No, l'acord,
i a l'acord no, només parla de tres vies, no?
R1, R2, R3,
exactament, sí, que són les que, de fet, comencen i acaben a Catalunya i per les que no hi passen mercaderies. És veritat que el text parla de voluntat a llarg termini, de que totes passin per aquí, però diu prioritàriament i com a mínim aquestes, no? Per tant, aquestes són les que segur que s'haurien de traspassar. Una altra cosa divertida, i és que aquí han sortit els sindicats de Renfe, dient que no en volen ni sentir parlar.
Qui van parlar ahir? Estel migdia d'aquesta ràdio, amb Xavi Toscano.
Clar, és interessant això. La temptació inicial podria ser... és perquè són uns espanyolistes, no? I probablement no és així, perquè al final...
Són interessos.
Són interessos, és a dir, però posem-nos en la pell d'algú que treballa en una empresa i que veu un moviment corporatiu de que una empresa més gran la compra, no? Mm-hmm. El risc de dir, home, aquí les meves condicions poden canviar, i és, i per tant, el seu paper ara mateix dir, ep, nosaltres som un actor actiu amb tot això i, per tant, tenim la nostra cosa a dir-hi. I, per tant, si cal, ens mobilitzarem. D'entrada no ens sembla bé, passen de treballar una empresa a tot l'Estat, a treballar una empresa que només té activitat a Catalunya, no? Per tant, home, un cert, no diré drets, però un cert canvi segur que hi haurà. Ara mateix un treballador de Renfe probablement pot demanar el trasllat a anar a treballar a les Rodalies de Madrid, segur. I té mecanismes per fer-ho. Si això passa, probablement serà més difícil que ho pugui aconseguir, no? Ja veurem quins pactes s'arriba, eh? Però bé, és interessant, i jo entenc que fan el paper que els hi toca. I aquí també hi hem de dir alguna cosa nosaltres.
Deies que consideraves que era una bona opció, aquesta gestió compartida. Trobes que és una bona idea que la gestió compartida sigui un mentrestant o un de moment? Anem a veure com va la cosa, anem a veure si nosaltres ens en sortim amb aquesta gestió compartida, i després ja demanarem la gestió completa. Ho dic perquè no sé si va acabar de morir tot allò, aquella idea de Mas de traspassar no només Rodalies a Catalunya, sinó que no s'encarregués Renfe, sinó que ho fes la SNCF francesa. No sé si va morir tot allò.
Clar, aquestes són les vies, no?, de... d'externalitzar el servei a altres empreses. Això és veritat que en algun moment s'havia parlat. Aquí no sembla que anem per aquí, no? De fet, el model de Mas era un model més de privatització, per entendre'ns. Mm-hmm. No? És a dir, escolta'm, jo aquí tinc una infraestructura i faig una concessió a una empresa que em presenta unes condicions i executa el servei. De fet, és una mica el que està passant amb l'alta velocitat, no? Que ara hi ha altres operadors a part de Renfe que es presenten a licitacions i poden operar alguns trens. Aquí, el model de PSOE i Esquerra sembla que no és aquest. Sembla que és dir, escolta'm, no, l'execució del servei serà per part d'una empresa pública que serà mixta. Jo, quan dic que crec que no em sembla del tot una mala idea, és per un tema de corresponsabilitat. És a dir, com que l'Estat té la clau de la caixa i els diners, crec que està bé que sigui corresponsable del que passi a les Rodalies. Mm-hmm. És veritat que 100% responsable fins ara no ha fet les inversions que calia, no? Jo tinc molt la sensació que aquí tenim un problema d'inversions en la infraestructura, que és una cosa que aquí en aquesta secció hem dit moltes vegades, no? Escolti'm, els polítics en aquest país tenen massa necessitat de poder sortir a dir que fan una política pública nova, fan una llei nova, i com que les coses del dia a dia, les inversions petites d'escolta'm, s'ha de canviar aquest trosset de catenària, no són suficients com per fer una nota de premsa i una compareixença, no? Això passa menys probablement del que hauria de passar. Però
després diem que és un llam i au.
Exactament. Exacte.
Ai, més coses que s'han acordat?
Més coses que s'han acordat. Què és la figura del mediador? Amb tropecientes, perdó, cometes. Eh? Aquí és interessant perquè...
No, no vols dir taula de diàleg, eh? La paraula maldita.
No vull dir taula de diàleg perquè clar, quan
sense
parlàvem
data,
del mediador...
Cert.
Sense data. Quan parlàvem del mediador, tots ens imaginàvem que hi hauria a la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat hi hauria un tercer, no?, uh-huh, que faria de mediador. Però aquí Esquerra i PSOE han fet una cosa diferent, i és que hi haurà la taula de diàleg entre governs, sense data, com bé deies, per tant, ja veurem, i en paral·lel hi haurà una taula entre els dos partits. I és en aquesta taula entre els dos partits on hi haurà una figura, cometes, de prestigi reconegut que ajudarà a fer les tasques d'aquesta taula paral·lela de partits.
Però això ja s'havia posat sobre la taula.
Això s'havia arribat a posar sobre la taula. Objectiu d'això, agafar aquests paràgrafs de l'acord i poder dir que s'ha aconseguit el mediador, no?
Et dona la sensació que el procés està molt inagonitzant? S'està estirant com un xiclet. Vinga, i som-hi.
Sí, una mica és aquesta la sensació que tenim des de fa molt de temps, no? Perquè, havent aconseguit... Clar, es va parlant del conflicte polític, resoldre el conflicte polític, però la sensació és que el conflicte polític amb l'efervescència que tenia el 2017 ja fa temps que no hi és, no? Els incentius per seure una taula de diàleg en el curt termini són pocs. Home, jo crec que té sentit una taula de diàleg, és dir, que els problemes estructurals hi són i que això, el risc de que el 2017 fos un terratrèmol molt gran i puguem anar veient sismes d'aquí un temps i que de fet estiguem instal·lats sobre una falla geològica i que puguin haver-hi, seguiria havent-hi territori... m'he complicat, amb aquesta de Genesis, però el concepte és aquest, és dir, hi ha problemes estructurals que poden seguir sortint i poden seguir generant processos com el 2017. Llavors, home, hi ha temes a resoldre, hi ha molts temes a resoldre, i algú que mirés les coses a llarg termini digui, home, tenir un mecanisme com una taula de diàleg podria tenir sentit. Ara, PSOE, Sánchez especialment, i però també els partits avui en dia són els reis del curtterminisme, per tant, no crec que tinguin grans incentius a fer resolució profunda dels problemes entre Catalunya i Espanya. L'altre element interessant, que aquí també hi va haver una mica de picabaralla, no? Era si això era un pacte d'investidura o un pacte de legislatura. I el document té algunes coses interessants en aquest sentit perquè hi ha un cert compromís de donar una certa estabilitat a la legislatura,
sí, senyor,
condicionat a que els acords que s'han pres vagin passant i posant el focus, no, en temes pressupostaris i decrets lleis d'especial necessitat i urgència. Jo quan vaig llegir això vaig pensar, hosti, espero una nova pandèmia, diguéssim, no? Mare meva.
Per curar-nos en Espanya.
Exactament, però una mica aquest és el concepte. Per tant, sí que sembla que Esquerra s'hi posa bé, diguéssim, a poder acompanyar el PSOE i a Sumar al llarg d'aquesta legislatura, condicionant-ho a que les coses que han dit que passaran passin.
Això pel que fa al pacte Esquerra Republicana-PSOE.
Va.
Però, ai las.
You said days late, but I'm awake. You left without saying anything. You said I do, I guess you don't. You were never ready.
Tenim una altra fotografia, Tenim... d'aquesta setmana.
Tenim una altra fotografia que són... Ah, sí. Deixa'm explicar la cançó, perquè aquesta és poc autoexplicativa, diguéssim. Aquesta cançó es diu Cold Feet, és a dir, peus freds. I una mica la sensació que el que li va passar a Junts ahir és que li van agafar peus freds,
sí,
no?
De fet, em consta una mica. Una mica,
Et consta?
Però em consta. No, em consta que això va passar. Que s'estava preparant la sala de premsa a Bèlgica, sí, a Brussel·les.
Sí, sí.
I a mig muntar es va començar a desmuntar.
Es va començar a desmuntar, sí. I sembla que els periodistes preguntaven als tècnics que estaven desmuntant què està passant. Diu, no, és que al final serà que no. Va, entre Junts i PSOE, aquesta setmana començar amb la foto, no?
Sí.
Una fotografia a Brussel·les entre PSOE i Puigdemont, amb la fotografia aquella de l'1 d'octubre de fons. I ahir va haver-hi tot aquest moviment estrany, no? Hi havia una reunió a la cúpula del partit, semblava que hi havia d'haver una compareixença i es va anul·lar la compareixença. I ningú sap exactament per què, no? Ens ho imaginem.
Intueixo que l'atac de Banyes de Junts és...
monumental.
Sí.
I és veritat que si ahir, davant de l'escenari en què Esquerra aconsegueix un acord que es pot matisar moltíssim, es pot parlar de que la taula de diàleg no té dates, de que el traspàs és a mitges, de que el mediador és... Però al final, els grans conceptes, diguéssim, no? I són tots els grans conceptes que Junts també estava defensant, perquè l'amnistia hi és, perquè el mediador més o menys hi és, i perquè a més hi ha alguns aspectes addicionals que Junts no estava plantejant. I recordem que Puigdemont s'havia posat en la tessitura d'un acord històric, monumental,
sí, sí, sí,
no? Res tan important des del 1714. Per tant, és normal que ahir, davant d'aquest moviment, diguessin, i cosa que em fa pensar que no han aconseguit res que millori aquest acord d'Esquerra. Perquè si haguessin tingut molt clar que el seu acord amb el PSOE és molt millor que el d'Esquerra, haguessin pogut sortir i tapar-lo. Però no ho han fet. De fet, la pregunta raonable és què pot aportar ara Junts en aquesta negociació. Com es pot millorar aquest acord? Segur que es pot millorar, però si entenem que aquí hi ha dos actors, no? És a dir, hi ha un actor que és estatal, que és el PSOE, i un actor que és independentista, com és Esquerra. Jo crec que el PSOE té poc marge per millorar massa més el que ha posat sobre la taula. Recordem que Espanya s'està rompiendo des de fa molts dies, no? Però, és a dir, hi ha una part important de la societat espanyola, i sobretot dels partits de dreta i extrema dreta, que veuen aquest acord com això, un qüestionament a la unitat d'Espanya. Per tant, jo crec que el PSOE té poc marge per acostar-se més a Junts, i Junts no sé cap on més pot tirar.
Tu creus que Junts s'ha enrocat en la postura de fent que havia l'amnistia al cas Laura Borràs, per exemple?
És una pregunta raonable, però clar, si és així, perquè s'està parlant del cas Borràs i del cas Pujol, no pot ser aquest el tema que surti comunicativament, no? Que partint de l'acord entre PSOE i Esquerra, Junts aquí afegeix Borràs i Pujol. Clar, és particularisme...
És partidisme
sí, molt fort, és anar a ajudar a una família i una persona concreta en uns casos que puc estar d'acord amb que ningú se'ls hagués mirat si no hagués sigut pel procés, però al final hi ha algunes cosetes allà que semblen indicar que, bé, alguna cosa va passar, no? Per tant, és una mica extemporani lligar-ho directament amb el procés. Per tant, jo ahir, mentre feia el sopar, pensava, jo no sé si estem més a prop o més lluny de la investidura.
Jo tampoc.
No, jo tampoc. No ho tinc gens clar, m'estic mirant aquest sobre aquí i pateixo, diguéssim. Perquè no...
Clar, perquè la setmana que ve podria...
Clar.
Haver o no haver investidura.
Exactament. I a més a més, és que té molt mala llet aquesta mà al sobre, perquè això podria passar. És a dir, jo podria marxar d'aquí i tornar cap a casa meva, no? I en el trajecte d'aquí allà podria desbloquejar-se tot. I quedaré fatal. Però bé, no és igual. Tant que us estimo...
Hem vingut a jugar.
Exacte, hem vingut a jugar. Recordem que Puigdemont té una coseta que va passar la setmana passada, que va quedar molt tapadeta, no? Que és que el Consell per la República va fer aquella votació dient que s'havia de bloquejar la investidura de Sánchez.
Puigdemont li va dir Puigdemont que Puigdemont ha de votar que no.
Exactament. Llavors, no seria, a mi no em semblaria descabellat, que si no s'arriba a un acord, això aparegui.
Com?
És a dir, si Junts i Esquerra, o Puigdemont... Perdó, si Junts i PSOE, o Puigdemont i PSOE, no acaben arribant a un acord, no em semblaria descabellat que en el discurs de Puigdemont explicant que no hi ha un acord, la votació pel Consell per la República aparegués. És a dir, el resultat de la votació per la República...
Amb 4.000 vots?
És que la gràcia, diguéssim, és que és suficientment dèbil com per ignorar-ho, diguéssim, però poder-ho utilitzar també de manera bastant innocua. I Puigdemont fa coses molt estranyes comunicativament, diguéssim. Per tant, no ho sé. No ho posaré al sobre, però no ho sé.
Ja veurem el que posem al sobre. Ai, Déu meu. No s'espantin, eh?
No s'espantin.
Con nosotros, Oriol Vidal y Barraquer nos ofrece el sobre.
El sobre.
Con los vaticinios de la semana que viene.
No. Uf, ara m'he fet...
Sí, eh? És que ho feia, et sortia bé, eh?
Mira. Després en tindrem un aquí a l'estudi que ho farà millor.
Ai, mare meva.
Sí.
Qui tindrem?
Plaça.
La plaça.
Sí. Ai, total, que posàvem això perquè...
Bueno, doncs perquè ha sortit en tromba, no?, el Consejo General del Poder Judicial, o com a mínim la faceta conservadora, Aznar, Feijóo, perquè, com hem dit fa una estona, Espanya se rompe. Jo crec que de totes aquestes reaccions, la més bèstia, diguéssim, o el moviment més estrany i més indignant,
fins i tot... És molt bèstia el que ha dit Aznar aquesta setmana, eh? És molt bèstia, jo crec que ha passat molt per alt.
És a dir, cada vegada que parla un expresident puja el pa, perquè...
Perdoni, però és una mica... Ciudadanos d'Espanya sublevense.
Clar,
és que... I deien a Pedro Sánchez que és un perill.
És que com que ja vam normalitzar, ja portem temps normalitzant que el principal partit de l'oposició demani a diputats del partit de govern que sublevin contra el seu propi partit. Que és molt bèstia. És a dir, ho estem normalitzant, però en el fons és molt bèstia defensar el transfuguisme i fomentar-lo, no?
Sí.
I és que tot és absolut maximalisme. I tot és terrible, no? Diguéssim, és a dir, són les 7 plagues d'Egipte.
És així.
I això va, malauradament, va molt en consonància amb els temps. Tenim tendència a... els populítics tenen tendència a portar-ho tot a l'extrem, no?
Però perquè... José María Aznar ja ens tenia una miqueta acostumats.
José María Aznar...
I me va dir a mi les copes que me puedo tomar o no tomar...
Ha sigut sempre un personatge...
O els peus damunt la taula
de Ha sigut un personatge sempre molt pintoresc. Sí. Però és veritat que a mi em preocupa per la cohesió. És que sempre dic el mateix. És dir, des del punt de vista d'un nacionalista espanyol, no hi ha pitjor servei a la nació espanyola que posar-la en risc i dir que està sempre en risc i que Espanya se rompe cada vegada que s'arriba a un acord, per petit que sigui, amb Catalunya o amb el País Basc. És d'un nacionalisme molt dèbil, diguéssim.
Per mi, Oriol, que diguis que Espanya se rompe, perquè la teva opinió és aquesta i ja sabem el Partit Popular com n'opina de tot plegat, mira, a mi que diguis que els ciutadans... Això no vull treure de context, però és gairebé literal, eh? I no me'n recordo ben bé, però és gairebé literal. Que els ciutadans han de fer alguna cosa. Perquè el president d'un país escollit democràticament és un perill pel propi país i per la seva societat? Hosti, és que és molt greu, això.
És molt greu, és molt greu. Sí, sí. És molt greu, però...
És que d'aquí a Tejero no hi ha gaire, eh?
No hi ha gaire. El que passa és que, és a dir, dic-lo d'Espanya se rompe perquè parteix d'aquí, això. És a dir, si efectivament Espanya se rompe, home, jo entenc que si aquest és el problema, doncs la cosa és prou greu com per demanar a la població que defienda Espanya. El problema és que Espanya no se rompe i que Aznar ja ho sap, que Espanya no se rompe. Perquè és que no se rompe, diguéssim. Les amnisties no trenquen països. No l'han trencat mai. Mira, em diguessis, no, és que la setmana que ve anirem a votar un referèndum sobre la independència. Home, ho puc arribar a entendre, però senyors, que estem parlant d'amnistiar a un conjunt de gent per intentar donar una resposta política a un conflicte que va ser polític i que es va intentar resoldre per la via judicial. I aquest és un relat que una nació espanyola i un nacionalista espanyol democràtic pot fer. I pot reforçar la nació espanyola. Escolti'm, la nació espanyola és tan forta que pot fins i tot ser indulgent i perdonar i amnistiar a un seguit de gent perquè, en el fons, diguéssim, no li ha passat res a la nació espanyola.
Estem parlant del partit que més ha indultat.
És molt bèstia.
Perdona, que més ha indultat. Que més ha indultat inclús a membres del PSOE per pertànyer al GAL. Indultats pel Partit Popular.
Clar, clar, és que...
És que és tot esperpèntic.
És esperpèntic. I a més a més, cada vegada que parlen...
M'emprenyo i no volia, home.
Perdó, que és divendres, va. Va. Altra cosa bèstia de tot això és el Consell General del Poder Judicial. Sí. Aquesta pretensió dels vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial per fer un ple la setmana vinent per pronunciar-se sobre una llei que no existeix. Torna a ser posar-nos en un escenari de maximalisme en què tot és terrible i que Espanya se rompe, no? I que, per tant, ha de passar una cosa extraordinària. Però és que no té cap sentit que aquesta gent es pronunciï. No és la seva feina, no és el seu mandat.
Que no existeix amb un tribunal, anava a dir, amb un Consell General del Poder Judicial que no pots fer-hi res al respecte.
Exacte.
Amb un mandat caducat.
És que...
Segueix sent esperpèntic.
¿Quién les ha dado vela en este entierro? Ningú.
Sí,
I aquí, reflexió... Segueix passant el que va passar el 2017, diguéssim, que és que el problema de separació de poders que hi ha a Espanya no és que els jutges treballin al dictat dels partits polítics, sinó que els jutges s'atribueixen funcions que no són seves, que és fer política, diguéssim. No és aplicar les lleis, sinó fer política activa intentant que hi hagi una llei que no s'aprovi. I aquest és el problema de les separacions de poders que tenim.
Qui va ser aquell que va dir lo tenemos arreglado por la puerta de atrás?
Exacte. Sí, sí. O la hiperactivitat del Constitucional intentant evitar debats al Parlament de Catalunya, que és una cosa que també em sembla al·lucinant, no?
Sí, sí, sí.
Però bé. Va. El Joan m'acaba de passar un full en blanc.
No el vull ni veure.
Pots contestar una pregunta concreta?
En fem... Quants vaticinis vols fer? Això seria indulgent, aquí, jo.
No sé, un parell.
Un parell? No? A mi la xifra de 3 sempre m'ha agradat molt, eh?
Doncs va, 3.
S'ha a punt d'escriure 3 vaticinis, Oriol Vidal-Barraquer, de la setmana vinent. Del que vulguis, eh?
Ah, del que vulguis.
Sí, 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 sí. De tot allò que vulguis. La setmana que ve obrim el sobre i veurem si ha passat, no ha passat. Tu és escrivint.
T'estic pensant, eh? Bé, deixa'm repassar el guió que havia
posat. No, pateixis, no pateixis. Tu és escrivint. Judit, quan vulguis, eh? Y me importa un patio que tiene esta boda que a todo el mundo demora.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Bon dia, Judit.
Bon dia, Joan.
Som-hi amb la tupinada d'aquesta secció que ens fa la Judit els divendres.
La tupinada, amb Judit Caselles.
Per cert, ara el contingut de la secció també el pengem a Twitter, al compte... arroba tupinada.
Sí, volem aconseguir el seguidor número 31. Així que ja ho sabeu. Tant si teniu Twitter com si no en teniu, no teniu excusa, perquè la meva mare no tenia compte i ara se n'ha creat un expressament per seguir-me. Per tant, no vull excusa de ningú per no seguir-me al Twitter.
Què té el seguidor número 31?
No havia pensat en cap recompensa, però...
la pensarem.
Li dedicaré algun tall polític o alguna cosa.
Sisplau. Alguna coseta d'aquestes. Dit això, què? Anem amb el primer moment de la setmana?
Sí, va, som-hi.
Esta es la vida de la pura working class. Pasar las horas en un tren enganchado a Instagram. Llegar al curro tarde y que el jefe te mire mal. Uno se vuelve punk y heavy metal trash. Jodidos por la Renfe, jodidos por la Renfe. Parados en la nada.
Anem forts avui, eh?
Anem forts, eh? Coneixies aquest temacle de Jordi Ganchitos?
Jordi Ganchitos.
Jordi Ganchitos. El podeu seguir a YouTube.
Plau.
I és sensacional.
Votaré per ell perquè vagi a Eurovisió.
Exacte, doncs sí.
Jordi Ganchitos.
Que ara el que haurà de fer és fer una nova versió d'aquesta cançó i en comptes de dir jodidos en la Renfe, haurà de dir jodidos en Rodalies.
Clar, 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 clar. Perquè no crec que el servei millori gaire d'un dia per l'altre. Això no crec que acabi passant.
No crec que acabi passant. També et dic que estic molt decepcionada, Joan, molt decepcionada amb el nom que la Generalitat ha decidit posar a la nova empresa que ha de gestionar els trens a Catalunya.
Molta originalitat no...
És molt mediocre. O sigui, dir a una empresa nova Rodalies de Catalunya, o sigui, em sembla molt mediocre.
Una mica... Sí.
Jo també et dic...
Rodalies per Catalunya.
Una mica suat, però... Però bé. T'anava a dir que es nota que qui ha pensat el nom no passa gaire estona a Rodalies.
No.
No, perquè si passés molta estona sabria que té molt de temps per pensar, sí, per pensar aquest,
sí,
nom.
Sí.
Tindria moltes hores...
Un viatge amb l'R2 Sud et dona...
Et dona per idear, no un nom, sinó 50 noms, sí, sí, i que, sí, siguin molt més originals que Rodalies de Catalunya.
Correcte. Sigui com sigui, a partir d'ara, tot anirà bé.
Com amb la pandèmia. Tot, tot anirà bé. I, Joan, segur que trobaves a faltar aquests clams.
Ai.
És Puigdemont, el nostre president! És Puigdemont, el nostre president!
És que em provoques. Em provoques.
Els trobaves a faltar.
Sí, home, i tant. Clàssic.
Te'ls poso perquè el comunicat que va fer el PSOE després de la reunió amb Puigdemont parlava de president Puigdemont, de forma literal.
Compte, eh?
D'una reunió amb el president Puigdemont. Jo et dic que si en aquest comunicat ja posaven president Puigdemont, d'aquí a dos dies, Pedro Sánchez el veig cantant Puigdemont al nostre president.
I també és molt bo que a la sala on es van reunir amb Cerdán hi hagués una foto amb la urna de l'1 d'octubre, per cert, una foto enorme.
Enorme, enorme, boníssim. I també et dic que Esquerra pot dir que sí, que ells hauran pactat primer l'amnistia,
sí,
però que si finalment hi ha amnistia... I Puigdemont torna a Catalunya.
Ai, Déu meu.
I es presenta a les eleccions catalanes.
No vull saber jo.
Esquerra ho tindrà molt magre per tornar a presidir la Generalitat.
Rip.
Que descansi en pau.
Sí, sí, és així.
També et dic que ara Puigdemont s'està fent molt interessant, eh?
Sí?
Sí. Ahir ens va tenir tots pendents sobre si sortia o no sortia en roda de premsa per explicar...
Vas veure allò, que van muntar,
sí,
la sala de premsa, a mig muntar van decidir que no...
Que després ho desmuntaven... Ai. És que li encanta això de tenir-nos pendents.
Eres tan egoísta, solo piensas en ti.
És que no pensen els periodistes, Joan, només pensen ell mateix en el seu afany de protagonisme.
Que, mira, ara t'ho preguntaré, això. Et posaré una mica el dit a l'anafra. Hi ha algun polític que diguis... És igual si ets de la corda o no ets de la corda, eh? Hi ha algun polític que diguis... Ostres, és que aquest pensa o aquesta pensa amb els periodistes perquè, ostres, té detallets.
Ara així en fred...
I el pitjor?
M'agafes molt en fred, eh? No, estaríem tots una mica a la mateixa línia.
Van per aquí, tots, eh?
És veritat que, mira, deixa'm dir ara que hi ha el col·lectiu Ciutadella al Parlament,
sí,
que el que fa una mica és com vetllar perquè hi hagi millors condicions per als periodistes, i, per exemple, és veritat que la CUP havia convocat una roda de premsa, crec que eren a 2:15, amb uns... No era de partit, sinó l'havia convocat amb uns agents socials i així, i els hi vam demanar que, sisplau, que era hora de dinar, i van canviar l'hora.
Ep.
O sigui que aquí els dic a favor, però clar, és el més recent que em ve ara al cap, eh?
Encara. Deixem Puigdemont, però...
Deixem Puigdemont, que ja li hem donat prou protagonisme.
Déu-n'hi-do. I espera't.
Sí, espera't, espera't. Es farà llarg, eh? Es farà llarg. Així que ara passem a Félix Bolaños, el ministre de la Presidència en funcions, que el dia del jurament de la Constitució d'Eleonor va dir que no podia parlar de res perquè era l'aniversari de la princesa.
Ai.
Hoy es el día de la princesa de Asturias.
Hoy es el día de la princesa de Asturias i no vull parlar d'absolutament res, perquè, clar, recordem que va ser l'endemà de la reunió del PSOE amb Puigdemont a Brussel·les.
Entenc que a preguntes dels periodistes només va respondre
només
això.
Només va respondre això. No va donar cap mena de detall sobre aquesta reunió amb Puigdemont. I a mi m'encanta com a excusa, Joan. Perquè, no sé, avui no parlo perquè és l'aniversari d'en José, avui no parlo perquè és el sant de la Sílvia, avui no parlo perquè l'Àngels es casa... Vindria a ser una mica això.
Espera't, que l'Àngels es casa?
No. L'Àngels acaba de riure, la nostra estimada recepcionista no es casa, ja està casada. Si es vol tornar a casar, doncs mira, nosaltres encantats també d'anar al casament,
que
qualsevol festivitat ens agrada.
Clar. Sí, com sigui, avui jo no hauria de parlar, eh?
No hauries de parlar, no. Perquè avui la princesa fa 18 anys i 3 dies.
Exacte.
I demà tampoc, perquè fa 18 anys i 4 dies.
Això és així.
Això és el principi...
És matemàtic.
És matemàtic.
Principi monàrquic per antonomàcia.
Totalment.
Ja està.
I un altre moment estel·lar del mateix dimarts, en aquest cas va ser Felipe González.
Home!
Que, home, també te'n deixa anar de bones, eh?
Puja el pa, també.
Quan també se li va preguntar si ell s'hauria reunit amb Puigdemont.
¿Usted se les ha hecho esa foto?
¿Por quién me toma?
Ui! Va fort, eh? Va una fort. Mica allò de tu em prens per idiota o què?
Sí, sí, a part, amb quatre paraules, ras i curt, et queda claríssim, eh? O sigui, no li repreguntes perquè t'ha quedat superclar de tu et penses que jo sóc idiota.
Sí, sí. És
o sigui que molt bé. I l'últim tall de la setmana és Patrícia Plaja, la portaveu del govern.
En parlarem segur, seguríssim. El president de la Generalitat, la consellera de Justícia, si pertoca, o la portaveu del govern en aquesta sala de premsa. Però vamos, vamos, no és una expressió molt políticament correcta. En tot cas...
Està molt bé, perquè en comptes de dissimular reconeix l'error.
I diu, vamos, com es deia, en tot cas.
I el fa absolutament
evident. En tot cas.
Ja està, i no passa res.
I amb aquest vamos, Joan... Jo amb aquest vamos m'acomiado, perquè vámonos que nos vamos del cap de setmana.
Per al Rocío, eh?
Per al Rocío.
Puc engegar una primícia o no?
Sí, vinga.
Perquè per al Rocío tu no te'n vas.
No.
On vas?
Me'n vaig al Vaticà.
Compte aquí, eh? No és broma, això, eh?
Me'n vaig al Vaticà.
Judit Casellas marxa al Vaticà perquè...
Entenc que ja es pot dir...
I si,
a veure,
ja es pot dir.
Sí, home,
sí, que es pot dir.
Ja es pot dir. A mi m'han dit, no es pot explicar encara, però...
Ah,
o sigui, m'ho ha dit premsa de l'altra part, però... Però som ràdio, Estel, ho podem dir, no?
Ma, jo crec que... Espera't, parem màquines.
Espera, parem màquines.
Parem màquines. La sosdirectora d'aquest programa, per no fotre'ns en qualsevol merder...
Està riera, ja.
Si pot contactar amb algú dels de dalt, dels que manen.
Sí, sí.
Per saber...
A veure, fem especulacions que l'audiència vagi pensant.
Clar.
Per què
Judit Casellas pot anar a Roma?
Que és cap de política, va
no, a Roma. No, a Ciutat del Vaticà.
A la Ciutat del Vaticà. O sigui, ara podríem començar a lligar caps, no? Perquè...
Mira't que hi ha una reunió important dels bisbes espanyols amb el Sant Pare.
Sí, exacte.
Podria ser això.
Podria ser això, però també podria ser alguna altra cosa.
Però també podria ser alguna altra cosa.
Per qui en José diu, es fa monja?
No, no. No ho és.
A veure.
No ho és.
Mira, ja està rient en Jordi Carretero, també. No, no, de moment no em faig monja. O sigui que els oients estiguin
correcte.
Molt tranquils.
Mira, em diu la Núria que no ho podem
que
dir.
Que no ho podem dir.
No ho podem
doncs
dir.
Mira, ho deixarem. Potser en el seguidor 31...
Sí.
Si em fa un DM, li explico perquè vaig al Vaticà.
Oh, seria boníssim,
seria
això.
Boníssim. O sigui, és la millor recompensa que pots tenir.
Sí o no?
Si jo, al seguidor 31, li explico perquè vaig al Vaticà.
Seguidor 31 de Judit Casellas, a la tupinada.
A
Roma, a la tupinada. Li explicarà a la Judit perquè va al Vaticà.
Sí.
Jo crec que quan veieu...
Moment, és que Núria Ros és la seguidora número 31.
Doncs ara surts i l'expliques. Això va així.
Ho ha fet perquè, clar, no ho xivés, saps?
Aquí ho
ha controlat molt bé, eh? Gran subdirectora, Joan.
A les properes hores hi haurà una notícia destacada.
Sí, destacada.
I sabreu per què Judit Casellas va cap al Vaticà.
Estem creant una expectació.
No, però és...
És així.
És important. Sí.
Molt bé, algun altre dubte d'aquesta setmana, Joan? Políticament intensa?
Tu vols participar, això, o no?
És la cistella que pravo?
No. Són els vaticinis d'Oriol Vidal Barraquer.
No.
Aquí hi ha tres vaticinis.
No ho sabia.
Que jo no sé quins són.
Però ho heu de fer ara, això?
Sí. Aquí Oriol Vidal Barraquer m'acaba de posar tres vaticinis per la setmana vinent. Vols fer un vaticini polític?
Va.
Sí? Me l'escrius en un full i me'l poses aquí dins. I la setmana que ve,
vale.
Els vaticinis d'Oriol Vidal Barraquer i de Judit Casellas...
Els puc mirar, els seus?
No.
No.
Són
secrets, eh?
Són secrets.
Ui, quines ganes, ara.
Jo no sé qui posa.
No, eh? Però llavors, un moment, com va aquesta cosa? Que tu durant la setmana...
No, el divendres vinent...
Vale.
Obrirem aquest sobre...
Vale.
Amb l'Oriol...
Vale.
I amb tu, Judit, que has
I
posat
el guardaràs,
un altre
sobre?
Sí.
Ui.
No, que ara de la... No, redacció no, que ara.
Bueno, confio en tu, Joan.
Sí,
sembles de bona pasta, de que no l'obriràs ni faràs...
Les ulleres ho són. De bona pasta. En fi, va, Judit, gràcies, eh?
Molt bé, gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
I avui que ja ha començat el fred, o que ha arribat el fred a casa nostra, almenys per uns dies, volem parlar de l'Antàrtida. I és que ara fa just 250 anys de la primera expedició antàrtica per celebrar l'aniversari, l'esdeveniment de divulgació científica BCN Espiracy se centrarà aquest any en l'Antàrtida i les seves exploracions. Queda poc més d'una setmana, el dissabte dia 11, perquè el Cosmo Caixa aculli aquest esdeveniment. De fet, està ultimant els detalls perquè tot surti com estigui, com està previst. 20 xerrades de tot tipus, de temàtiques, entrevistes, espectacles. El millor de tot, que és una activitat totalment gratuïta i que tothom tindrà l'oportunitat d'aprovar-se almenys per un dia a la ciència i a l'Antàrtida, una de les zones més verges, més remotes i més fràgils del planeta. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora Saül Pascual. Ell és membre de l'equip d'aquest BCN Inspiracy. Saül Pascual, molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana.
Bon dia, bon dia.
Saül, ho teniu tot llest ja des del Cosmo Caixa?
Sí, està tot prou preparat ja. Tenim ja les presentacions, tot. Ens falta fer un petit detallatge, però ja està tot llest.
Explica'ns una mica, Saül, què s'hi farà el BCN Espiracy aquest any?
Doncs mira, el BCN Espiracy és un esdeveniment de divulgació científica que el que organitzem amb la Fundació La Caixa i que es fa al Cosmo Caixa, no? com ja hem dit, que es fan dos dies, d'acord? El divendres es fa una cosa que es diu Inspiracy, un esdeveniment de divulgació que és per instituts, en el que fem xerrades i els joves que estan a l'institut ens poden preguntar després de les xerrades, així com establim una miqueta un pont entre joves i investigadors. I després, dissabte, que és el BCN Inspiracy, que es fa Cosmo Caixa, que està obert a tothom, hi haurà 20 xerrades que tenen una duració de aproximadament... El format són xerrades de 10 minuts, de temes diversos, val? O sigui, hi haurà xerrades que van des de parlar del son a parlar de l'Antàrtida, com bé has dit, així qualsevol que hi vagi podrà veure una gran varietat de temes i alhora pues, aprendre en funció dels teus interessos una miqueta de tot sobre la ciència que es fa aquí a Barcelona, també.
Perquè amb quina finalitat va néixer el BCN Espiracy?
Realment el BCN Espiracy neix d'una miqueta, o sigui, molts de nosaltres treballem fent ciència i hi ha una part de nosaltres que és, ostres, ens agradaria comunicar totes les coses que fem, ens agradaria parlar del que ens dediquem, ens agradaria... Perquè som un grup de persones que realment ens agrada el que fem i aleshores en parlem, i va arribar un cert moment que es van reunir un petit grupet d'ells i van dir, ostres, i si muntem un esdeveniment en el que puguem parlar i la gent pugui venir i fer un esdeveniment que sigui més proper, que sí que puguem parlar amb els ponents, amb la gent que ens ve a veure, després a fer una sortideta organitzada, per exemple, en Paint of Science, no? Que és el Biospiracy també que fem, perquè ponents i els assistents puguin parlar, una miqueta per establir ponts entre la gent que fa ciència i la gent que té interès en la divulgació.
Ara m'ho deies, la gent que té interès en la divulgació. Normalment ens fan por aquestes coses de ciència, més els que no hi estem avasats en temes científics. Saül, hi pot anar tothom, encara que tingui zero nocions de tot aquest món?
Jo crec que ha d'anar tothom, especialment si té zero nocions. una cosa que sempre intentem en qualsevol de les nostres xerrades és que no sigui una xerrada, o sigui, diguem que hi ha comunicació científica per a científics, no? Que és aquesta que fem quan anem a un congrés científic i que utilitzem vocabulari per científic, però Bedenspiracy no és això. Bedenspiracy és una festa de científica, és un vocabulari proper, amb humor, anem a passar-ho bé tots. Anem que tothom estigui a gust i no hi haurà un moment en el qual es desconnecti, no?, el públic del ponent.
Tot i que abans ho dèiem una miqueta, Saül, explica'ns-ho bé, això. Per què heu decidit que l'Antàrtida sigui l'eix central de l'esdeveniment d'enguany?
Doncs realment va ser un tema que va sorgir una miqueta sobre la marxa. Realment l'Antàrtida és una zona que desperta molta curiositat, no? Primer perquè és molt difícil d'accedir-hi, després perquè és un ecosistema que realment exemplifica una miqueta el que hauríem d'haver fet, no? Potser amb la resta de l'entorn, no? Perquè està molt ben protegit. Allà ens n'hem adonat de com de delicat és qualsevol petit canvi que fem, i qualsevol persona que vagi a explorar allà ha de seguir unes normes molt estrictes perquè qualsevol cosa que faci altera el medi. És una miqueta un entorn en el que ens ha fet més conscients de la nostra relació amb la natura, no? I és com un bon tema central en el qual Bedenspiracy una miqueta també parla de com nosaltres ens relacionem amb el nostre entorn.
Perquè si et pregunto què és el que té d'especial l'Antàrtida, com m'ho resumiries tot plegat?
Buf! Jo et resumiria dient que té com una miqueta l'essència de la curiositat, no? És un lloc que és remot, que està lluny de nosaltres, que et desperta curiositat per saber que hi ha vols. Hi ha una part que és quasi la curiositat humana, no?, que vol saber que hi ha allà, però alhora té la delicadesa, no? O sigui, has d'anar amb cura a l'hora d'anar cap allà perquè la teva presència l'altera. Aleshores, és una miqueta aquesta relació entre la nostra curiositat i l'entorn, no?, que és una miqueta també l'eix central de la ciència, no?, i de com nosaltres estem intentant aprendre de la natura, intentant, en la mesura del possible, no alterar-la.
Perquè com ens hi apropareu a l'Antàrtida a través d'aquestes xerrades?
Bueno, tenim gent que fa investigació a l'Antàrtida i no... Jo us animaria a que vinguéssiu perquè us expliquin... Perquè quan serà molt més interessant que expliquin els moments sobre aquest tema, de com ho podré fer jo. Però la forma millor d'apropar-nos a l'Antàrtida és parlant amb persones que han treballat i han fet ciència allà i que ens acostaran tots aquests temes de primera mà.
A banda d'apropar-nos, però, a l'Antàrtida, sí que s'hi aprendran moltíssimes més coses. Què més s'hi aprendrà aquest any al Bedenspiracy, Saül?
Es parlarà una miqueta de tot. Jo, per exemple, donaré una xerrada en el Inspiracy, no?, que és el divendres, que també és aquesta que és per instituts, i en aquesta jo, per exemple, parlaré una miqueta de quàntica i parlarem una miqueta... Vull parlar una miqueta de... La meva xerrada es titula, per exemple, Això ho explica la física quàntica, i vull parlar una miqueta de tots aquests exemples en els quals es posa en boca de la física quàntica explicacions que poden ser una miqueta, per exemple, per salvar un argument d'una pel·lícula de ciència-ficció, o quan alguna persona es queda sense arguments, no? Diu, bueno, això en quàntica es pot explicar, no? Parlar una miqueta d'aquests temes. Però en tindrem molt més. O sigui, tinc un company també d'aquí, un conegut que parlarà de... El Neuronacho vindrà també a parlar-nos del son, per exemple, i tindrem preparat en aquest sentit. Parlarem també de neurociències i una gran varietat de temes en aquest aspecte.
Per tant, per qui ens estigui escoltant, agafeu agenda, reserveu-vos el dissabte 11 de novembre perquè no cada dia un té l'oportunitat d'estar tan a prop d'una de les zones més baixes, remotes i fràgils del planeta, com dèiem, de l'Antàrtida, però és que a part descobrireu moltes altres coses del món de la ciència, com ara ens deia en Saül Pasqual, membre de l'equip de Bedenspiracy i ponent d'una d'aquestes xerrades. Saül Pasqual, moltíssimes gràcies per apropar-nos a tot plegat, tota aquesta moguda que fareu, moguda científica, que fareu al Cosmocaixa. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies.
Mig minut i arribarem a les 11 del matí. De seguida anem als serveis informatius d'aquesta casa. A partir de les 11:05 ens hi tornem a posar més cultura, més entreteniment aquí a la caravana. Dic entreteniment perquè ens visita un dels grans de casa nostra, un dels grans de l'humor, de l'entreteniment, actor, monologuista, humorista, imitador, Pep Plaza, als estudis de Ràdio Estel i a la caravana, que puja a la caravana per presentar-nos El substitut, aquesta obra que està fent al Teatre Borràs de Barcelona. Tot això d'aquí uns instants, aquí a la caravana de Ràdio Estel. Fins ara.